teva vida ja és digital. Viu-la al Pop-Up. Pop-Up amb Mariola Dinarès. Hola, Mariola.
Hola a tothom. Avui comencem el Pop-Up amb una notícia de premi, premiada amb un guardó internacional. Aquesta campanya amb la que vam col·laborar intensament, recordeu?
Després de la realitat augmentada i la realitat virtual, neix l'única tecnologia capaç de transformar realment la realitat.
Les ulleres de realitat millorada.
Ada, 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 Ada.
Hem desenvolupat aquest gadget revolucionari gràcies al talent i a la dedicació dels nostres més grans experts. De menys d'un metre trenta. Un dispositiu d'alta resolució, gran autonomia i sense cables, d'ús intuïtiu. Fins i tot un adult les sabria fer servir.
Per construir-les hem utilitzat una estructura lleugera i resistent de biopolímer monosacàrid.
O sigui, cartró!
Però no són waterproof.
Incorporen innovacions d'última generació. Cutting Edge.
Cutting, cutting, que són de punta rodona.
Ha sortit de la ratlla.
I han estat sotmeses a exhaustius controls de qualitat.
Ei, quin cavall més bonic.
Però si és el meu cos.
Les ulleres de realitat millorada estan disponibles en diferents dissenys exclusius. Quan te les posis, potser no veuràs res diferent, però si molts de vosaltres us les poseu,
podrem fer realitat la nova àrea d'oncologia infantil de la Vall d'Hebron.
Bé, doncs, aquesta campanya sobre les ulleres de realitat millorada que van fer Abas Media, Bridges amb Contrapunto, BBDO i amb Catalunya Ràdio, jo com a ambaixadora de les ulleres, ha rebut un premi al Public Festival, al Festival Internacional de Publicitat Social. La gala es va fer ahir a Madrid. És un reconeixement a una campanya que va tenir molta repercussió també a les xarxes socials i que a hores d'ara continua activa. Recordeu que van fer durant tot el dia la programació de Catalunya Ràdio des de l'Hospital de la Vall d'Hebron. Nois i noies amb càncer havien fet aquestes ulleres per posar les de la venda per aconseguir diners per a millorar la zona pediàtrica d'oncologia del centre. Bé, el missatge era molt innovador i creatiu, res de realitat augmentada ni virtual, ulleres de realitat millorada que han permès aconseguir gairebé l'objectiu. De fet, ho anunciaven ahir quan van recollir el premi, 6 milions d'euros s'han aconseguit gairebé tot un èxit. Enhorabona, per tant, i encantats des d'aquí d'haver col·laborat en tot això. Bé, avui qui tindrà premi és algú de vosaltres perquè avui és dia de Kahoot. Joan Arenyes, hola!
Hola, Mariola!
Què tal? Quin és el tema d'avui?
iPod. L'acaben de jubilar. Fa molt pocs dies Apple va anunciar que deixaven de fabricar, de comercialitzar un aparell mític, el seu reproductor de música iPod. I avui farem 10 preguntes sobre aquest aparell que qui més qui menys, els últims 20 anys, l'ha tingut a les mans, se n'ha comprat un, dos, quatre, els que fossin, i l'ha fet servir fins que ha quedat obsolet.
Per tant, 10 preguntes, 4 opcions cadascuna d'elles sobre l'iPod, i heu d'entrar a Kahoot.it a través d'una tauleta, d'un telèfon mòbil o a través d'un ordinador. Kahoot.it, res, no cal estar ni loguejats ni tenir compte a Kahoot, no? Kahoot.it, us sortirà una casella i en aquesta casella heu de posar el codi, que és, Joan...
5-5-3-4-9-6-5 5-53-49-65
5-5-3-4-9-6-5 La primera casella, la segona casella poseu el vostre nom i qui guanyi, qui sigui més ràpid i qui sàpiga més preguntes de tot Catalunya guanya un lot de xocolates Virgínies, eh? Per tant, 5-5-3-49-65 a punt el Kahoot i avui també a punt la mòbil avui des del Canòdrom i sense llebrers, anem per feina.
Saps que m'agrada fer el préssec. All day doing the pitch, you know, baby. You know, you know, you know. All day doing the pitch, you know, baby.
Pop-Up amb Mariola Dinarès. Connecta't a l'entorn Pop-Up. Som Pop-Up Cat Ràdio a totes les xarxes. You know, you know.
home with me because you look so fine that I really want to make you mine. I said you look so fine that I really want to make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey?
553-4965 és el codi Kahoot d'avui. El 23 d'octubre del 2001, Steve Jobs va presentar l'aparell que havia de revolucionar la manera d'escoltar música al segle XXI, tal com va fer el Walkman als 80. Ara, més de 20 anys després, la companyia deixa de fabricar-los mentre que el tocadiscos, el format que volia jubilar, viu una segona joventut. Aquesta cançó de la banda australiana Jet va ser la banda sonora d'un dels spots més recordats del seu llançament, l'iPod.
Gonna be my girl.
553-4965. Comença a sonar el Kahoot. 10 preguntes, 4 opcions. Som-hi, Mariví.
El pop-up també el fas tu. Participa. Comença el Kahoot de Joan Arenyes.
Bé, doncs tot a punt amb aquest codi, eh? 553-4965. Joan, quan vulguis, amb la primera pregunta.
Vinga, doncs avui 10 preguntes sobre un reproductor de música mític, l'iPod. A veure quan en sabeu de l'iPod i a veure qui s'emporta aquest lot de xocolates virgínies. Heu d'entrar a Kahoot.it i posar aquest codi. 553-4965. 553-4965. Després el nom d'usuari, el nom de jugador, i ens hi posem. Som-hi?
Va, primera pregunta.
Va, som-hi. Quan pesava l'iPod Shuffle? Botó vermell, 42 grams. Botó blau, 22 grams. Botó groc, 82 grams. Botó verd, 72 grams. Quan pesava l'iPod Shuffle?
Temps.
La resposta correcta era el botó blau. El iPod Shuffle, el més petit que es va fabricar, pesava 22 grams.
22 grams, doncs, és el pes. Primera pregunta, anem a veure quin és el rànquing, el primer rànquing del dia.
Pel rànquing del dia, el primer lloc és per Pau Terol, segon Albert Vidreres, tercer Jan Solanelles, quart Pa amb tomàquet i cinquè Jordi Teixidor.
Doncs va, el Pau en primera posició. Anem a la segona pregunta.
Segona pregunta. Com es deia l'iPod amb el disseny inspirat en l'iPhone? Botó vermell, iPod Photo. Botó blau, iPod Touch. Botó groc, iPod Nano. Botó verd, iPod Mini. Com es deia l'iPod amb el disseny inspirat en l'iPhone? iPod Photo, iPod Touch, iPod Nano, iPod Mini.
Són 30 segons, no? A vegades posem 20, són 30. Temps.
Gran majoria de respostes correctes era el botó blau. El iPod Touch és el que tenia el mateix aspecte que un iPhone, però sense poder fer trucades. Botó blau, la resposta correcta. iPod Touch. Anem a veure com queda el rànquing.
Tenim un super remember avui, eh? Rànquing.
Primer lloc per Jan Solanelles, segon Pan Tomàquet, tercer My Apple, tercer Gigi i quart Dant E.
Doncs va, el Jan Solanelles ha anat a la primera posició, no? Ha superat el Pau. Anem a la tercera pregunta.
Tercera pregunta de 10. Quin va ser el primer iPod amb càmera? Botó vermell, iPod Touch. Botó blau, iPod Nano. Botó groc, iPod Shuffle. Botó verd, iPod Mini. Quin va ser el primer iPod amb càmera? El Touch, el Nano, el Shuffle o el Mini?
Jo cada vegada que sento Shuffle saps què penso, no?
Sí.
Et passa el mateix amb Ellen Frau?
Wiggle, wiggle.
Wiggle, wiggle. Sexy. And I know it. Cada vegada. Temps.
La resposta correcta és l'iPod Nano. Va ser el primer iPod que va incorporar càmera. Era el botó blau. La resposta correcta. I anem al rànquing.
Rànquing, qui en primera posició?
Primer lloc per My Apple, segon per Dan E, tercer Bilbocat, quart ABCDEF i cinquè Tocafusta.
Doncs bé, Maia Pallada la tenim en primera posició. Aquí hi ha, aquí hi ha una competitivitat brutal, no? Mm-hmm. Cada vegada un líder diferent. Anem a la quarta.
Quarta pregunta. Quin grup de rock va donar nom a una edició especial de l'iPod?
Ui, me'n recordo.
Botó vermell, Rolling Stones. Botó blau, U2. Botó groc, Aerosmith. Botó verd, Queen. Quin grup de rock va donar nom a una edició especial de l'iPod? Rolling Stones, U2, Aerosmith, Queen.
Va ser polèmic, aquest moment. No sé si és el que sí. Queden 4 segons. 3, 2, 1... Temps!
La resposta correcta era el botó blau.
Els U2, no?
Els YouTube van ser patrocinadors, van ser protagonistes d'una campanya de l'iPod i, a canvi, van fer una edició especial de l'aparell amb el seu nom, les seves firmes serigrafiades, els YouTube.
Però que hi havia gent que es queixava perquè, clar, compraves l'iPod i hi havien ja posades les cançons d'U2 i deien, jo no vull les cançons d'U2.
Sí, això va passar a iTunes.
Això va passar a iTunes? Sí. És que veus que tenia un embolic. Però també amb els U2, no?
Sí. Formava part de la mateixa campanya. Van decidir, doncs mira, som tan bona gent els U2 que us regalem...
Gent que es queixava que no volia les cançons d'U2.
I Apple ho va enviar a tothom. A tots els usuaris que tenen iTunes, va enviar el disc d'U2 a tots els seus usuaris. I va haver gent que va dir, pues jo no vull. Que us he demanat jo el disc dels U2.
La gent li va fer rabieta aquest moment, no sé per què. Bé, ja sé que hi ha molts fans d'U2, també, però això no ens va agradar que ens posessin la música que volien ells. Va, anem a veure quin és el rànquing.
Rànquing, primer lloc per My Apple, que continua en primer lloc, ABCD, EF, segon, Toca Fusta, tercer, Gigi, quart, i Dante, cinquè.
Líder, no l'has sentit bé?
My Apple.
My Apple continua, doncs, en primera posició. Anem a la cinquena pregunta.
Cinquena, quants iPods ha venut Apple des del seu llançament? Botó vermell, 200 milions. Botó blau, 300 milions. Botó groc, més de 400 milions. Botó verd, més de 500 milions. Quants iPods ha venut al llarg de la història Apple des del seu llançament? 200, 300, més de 400 o més de 500 milions d'unitats d'aquest reproductor.
Home, si algú encara en té un, que ens faci una foto i l'enviï per Twitter, que ens faria gràcia veure'l. Temps!
La resposta correcta era el botó groc. Es calcula que s'han venut més de 400 milions de reproductors iPod al llarg d'aquests 20 anys d'història de l'aparell.
Va, anem a veure, doncs, aquí el rànquing, si continua My Apple en primera posició.
Rànquing, primer lloc per My Apple, segon ABCDEF, tercer Toca Fusta, quart Gigi i puja el cinquè BilboCat.
Bé, doncs, el My Apple continua primer o primera. Sisena pregunta.
Sisena pregunta. Quin any va aparèixer el primer iPod amb pantalla tàctil? Botó vermell, 2005, botó blau, 2006, botó groc, 2007, botó verd, 2008. Quin any va aparèixer el primer iPod amb pantalla tàctil? 2005, 2006, 2007, 2008.
Queden 10 segons. Dos, un... Temps!
La resposta correcta és el botó groc. L'any 2007 és l'any que va aparèixer el primer iPod que incorporava pantalla tàctil a l'estil d'un iPhone.
Mm-hmm. Va, anem a veure quin és el rànquing, qui va amb les primeres posicions.
Rànquing, primer lloc per My Apple, que continua en aquesta posició. Toca Fusta, segon, ABCDEF, tercer, BilboCat, quart i Gigi, cinquè.
Va, anem a la setena pregunta i ara ja començo a dir jo de
setena
les captures.
Setena pregunta de 10. Quin nom tenia el model d'iPod més petit? Quin nom tenia el model d'iPod més petit? Botó vermell, iPod mini. Botó blau, iPod micro. Botó groc, iPod shuffle. Botó verd, iPod nano. Quin és el nom del model d'iPod més petit? Mini, micro, shuffle,
I'm sexy,
nano.
And I know it.
La resposta correcta és iPod Shuffle, el botó groc.
Sexy and I know it. T'ho dic en sèrio, que cada vegada que dius Shuffle penso en aquell ball tan gustós. Anem a veure el rànquing.
Rànquing per saber qui va en primer lloc. Queda d'aquesta manera, ara mateix ja. Espera, que això se m'ha trobat ara.
Kahoot està fent la guitza.
Maya pel primer lloc, segon ABCDAF, tercer Tocafusta, quart D-Max i cinquè Black Rose.
Ho puc dir? No cliquis encara a la pròxima pregunta. Puc dir-ho, allò important, okay. Allò de la captura? Allò que et fa ràbia.
Sí, digue-ho.
Val, la gent, els que estigueu en les primeres posicions, heu de fer una captura del missatge que us dona el Kahoot, que diu que sou guanyadors, els primers i els segons, perquè així és la manera en què podem fer aquest trueque, aquest intercanvi amb el lot de xocolates Virgínies, que continuen doncs, donant suport al Kahoot del pop-up de Catalunya Ràdio i us enviem a casa aquest lot de xocolates. Va, anem a la vuitena pregunta.
Anem a la vuitena pregunta. Què és aquesta? En quina pel·lícula es van inspirar per posar el nom de l'iPod? En quina pel·lícula es van inspirar? Botó vermell, Regreso al futuro. Botó blau, Blade Runner. Botó groc, 2001, Odissea de l'espai. Botó verd, Titanic. En quina pel·lícula es van inspirar per posar el nom de l'iPod? Regreso al futuro, Blade Runner, 2001, Space Odyssey o Titanic.
Temps.
La resposta correcta és el botó groc. Es van inspirar en 2001 Space Odyssey, concretament un diàleg de la pel·lícula, que és el que els va donar la idea per posar el nom a aquest aparell.
De pot, després de l'iPod. Val, doncs anem a veure el rànquing, si ho sabia mai Apple.
A veure, doncs, primer lloc, no, atenció, hi ha un canvi. A, B, C, D, E, F en primer lloc, My Apple baixa el segon, Toca Fusta el tercer, Sami el quart i Bruno el cinquè.
Bé, doncs queden dues preguntes, a veure, ara hi ha competició al màxim. Anem a la novena pregunta de 10.
Novena pregunta de 10. Quantes cançons cabien en el primer iPod? El primer model, quantes cançons hi cabien? Botó vermell, 1.000. Botó blau, 2.000. Botó groc, 3.000. Botó verd, 4.000. Quantes cançons, aproximadament, cabien en el primer iPod? 1.000, 2.000, 3.000, 4.000.
Vuit, set, sis, cinc... Temps.
La resposta correcta era el botó vermell. En el primer iPod hi cabien, tenia 5 gigas i hi cabien 1.000 cançons.
1.000 cançons que podies tenir, que ens semblava una passada tenir 1.000 cançons.
Cançons de la butxaca, per favor.
Amb això tan petit tinc 1.000 cançons. I ara ensenyes qualsevol cosa i ja tens... Bueno, ja tenim totes les cançons del món a través d'internet, evidentment. Va, anem a veure quin és el rànquing.
Rànquing. Primer lloc per ABCDAF, segon per My Apple, tercer Tocafusta, aquí no hi ha canvis, quart Sami i cinquè Pa amb tomàquet.
Val, doncs aquí els primers van canviant-se, però continua ABCD... Fins quina lletra?
Fins a la F.
ABCDAF continua a primera posició. I anem en el moment clau del Kahoot d'avui, és la última pregunta, 10 preguntes sobre l'iPod que l'han deixat de fabricar ja, definitivament, els d'Apple. Anem a la desena pregunta.
És pregunta maleïda, aquesta.
Ai, ja ai, ai. Ara rapidesa, eh? Atenció, alerta als que esteu jugant.
Última pregunta. Què va dir Steve Jobs quan li van ensenyar el primer prototip d'iPod? Què va dir Steve Jobs quan li van ensenyar el primer prototip d'iPod? Botó vermell, que hi haurien de cabre més cançons, que no en tenia prou. Botó blau, que podria ser més petit encara. Botó groc, que no li agradava el color blanc. Botó verd, que no li agradava la rodeta mecànica que tenia el primer iPod. Què va dir Steve Jobs quan li van ensenyar el primer prototip d'aquest aparell? Que hi podrien cabre més cançons, que podria ser més petit, que en blanc no li agradava, o que no li agradava aquella rodeta mecànica que hi van posar.
Ui, no he encertat.
La resposta correcta és que va dir que podria ser més petit.
Encara més petit?
Sí, i per demostrar-ho va agafar el d'allò, el prototip aquell que li ensenyaven i el va posar dintre d'una peixera. Va començar a sortir bombolles, va dir, veus, aquí encara hi ha aire, això pot ser més petit, i el va fer més petit.
Ah, sí? Que fort. Hòstia, no, aquest home tenia vista, perquè és veritat que cada vegada volem les coses petites, tot i que ara els telèfons, cada vegada, jo soc de telèfons grans.
Això que tots volem les coses petites depèn de què estiguis
parlant.
Ah, sí.
No, de fet no, perquè el mòbil jo el vull gran.
Clar, tu en general vols gran.
Jo tot gran. Va, anem a veure quin és el podi final del Kahoot d'avui sobre l'iPod. Va. Molt bé, Mariví, gràcies. Xapa!
No, sóc jo, aquest, eh?
Ets tu? Ho has posat tu?
Sí.
M'estic fent un embolic. Va, digues qui és a la tercera posició.
Va. Un moment, que això va l'inavui. Va, això és el podi d'avui. En el tercer lloc hi ha... My Apple.
My Apple en tercera posició del Kahoot d'avui.
Segon per A, B, C, D, A, F. Oh. I el primer és... Toca fusta.
Toca fusta, guanya el shuffle d'avui. És que està molt saturat. Va, doncs, ara no recordo el guanyador, veus?
Toca fusta, eh?
Toca fusta, guanya, per tant, toca fusta 93-201-7474. Truca, toca fusta, al telèfon del directe. Ai, mira, vull sentir això. I'm sexy and I know it. És que Shuffle és això, el ball del Shuffle. Val, doncs, 93-201-7474, telèfon que cedim per al guanyador del Kahoot d'avui, que és ABCDEF. Volem saber el teu nom, evidentment, cognom, d'on truques, a què et dediques, i cap a no sé on del món anirà aquest lot de xocolates Virgínies. Va, traiem-la al Shuffle, eh? Traiem el Shuffle i esperem aquesta trucada i, a més, el 93-201-7474. Ah, no, toca fusta. Veus, ja m'he liat una altra vegada.
Toca fusta.
Ma, és que per què em lio? Sort de la Sandra Novillo, que m'apunta, és la notària del Kahoot, i diu, no, toca fusta, guanyat. Faig un embolic, és que entra tantes coses. Ai, sóc la multiorquestra. Val, toca fusta, guanya. Per tant, toca fusta, truca al 93-201-7474. I mentre esperem aquesta trucada, que rebrà la Sandra Novillo, el que podem fer és fer la consulta de dos quarts, que de fet a la consulta... De fet a la consulta de dos quarts... Ai. Estem preguntant sobre això. Saps que era un iPod? A aquestes alçades de la pel·lícula segurament tothom ja ho sap, després de dedicar-hi mitja hora en aquest reproductor musical que va canviar un munt d'hàbits musicals gràcies a la tecnologia. Per tant, 93-201-7474. Ah, ja tenim el guanyador! Ui, quina rapidesa! Jaume, com estàs?
Molt bé, molt bé.
Això de tocar fusta t'ha anat bé, eh?
Sí. Bueno, jo... És el nom de la botiga, sí que ho puc dir.
Oh, i tant que ho pots dir. De què és? La botiga és...
De joguines.
A on?
A Sant Boi de Llobregat.
Botiga de joguines de Sant Boi de Llobregat. Jaume Coll, has guanyat. Fa molts dies que jugues al Kahoot, o és la primera vegada? T'has estrenat o ja hi havia jugat?
Sí, sí, havia jugat altres vegades.
I havies guanyat una vegada, si no m'equivoco, no? Em sona.
No, jo no.
No, perquè una altra persona d'una botiga de joguines...
Sí,
ara que, no, és que era molt bo, perquè era... Sí, sí, va ser molt bo, perquè era un dia que estàvem parlant de les joguines dels Reis, i vaig just el que va guanyar tenia a veure.
Sentido, però no era jo.
Oh, que sí? No, no eres tu. Que bo, o sigui, la gent que ven joguines ens escolta, això és molt il·lusionant. Bé, Jaume, d'on ets, concretament?
De Sant Boi de Llobregat.
Sant Boi, ho has dit, a Sant Boi tens la botiga, sí. I ara, doncs, espero que t'agradi la xocolata.
Sí, 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 i tant.
Molt bé, has jugat en família o has jugat individualment? Amb
no,
quin reproductor has jugat? Amb el mòbil o amb què?
Amb el mòbil, sí. L'escolto per la ràdio, però tinc el mòbil, fa.
Perfecte, ho fas perfecte. Jaume, moltíssimes gràcies per seguir-nos i un lot de xocolates cap a Sant Boi. Una abraçada.
A vosaltres, moltes gràcies.
Bé, i ara la pregunta que us fèiem a la consulta de dos quarts. Saps que era un iPod? I també faig la crida paral·lela a xarxes, que qui tingui una a la mà d'un iPod, que ens faci la fotografia i que ens mencioni @popcatradio a Twitter. Així podrem veure una altra vegada un iPod real d'algú de vosaltres. Aquelles caixes que tenim de coses, aquells calaixos plens de tecnologia que tenim, segur que un iPod o altre surt a Catalunya. Va, dos minuts i a veure si podeu compartir amb nosaltres algun iPod i us escoltem.
Per gaudir de les xarxes, les hem d'entendre. Pop-up amb Mariola Dinarès. Pop-up. Tendències, creadors de contingut i nous hàbits digitals. Amb Mariola Dinarès. La consulta de dos quarts.
Saps què era un iPod? Bé, ja sabeu que ho estem preguntant perquè la setmana passada Apple va anunciar a través d'una nota de premsa que deixarien de vendre iPods un cop se n'acabin les existències. Ho justifica amb l'argument que la gent escolta música en altres dispositius de la companyia o que no cal que siguin de la companyia. Us aviso, Apple, que tampoc teniu el monopoli. Que, de fet, a les xarxes fa molta gràcia perquè molts de vosaltres en esteu dient i remarcant que era un reproductor musical pijo, que era l'MP3 pijo. És a dir, que no tothom tenia aquest. De fet, jo no tenia un iPod, tenia un Creative, no sé si ho recordeu. Per tant, hem parlat de l'iPod per aquesta notícia, però que de reproductors musicals a MP3 n'hi havia molts més, però aquest diríem que era el car, el de postureig. Apple li apuntava maneres amb aquest tema del postureig. Joan Vilaplana, què ens han dit a les xarxes?
Doncs l'iPod popularíssim. A Twitter el 97% de les persones que han respost han indicat que sabien què era. A Facebook ple, el 100% ho sabien. I a Instagram el 94% coneixien l'iPod i el 6% restant no el coneixien. I a Twitter hem tingut aportacions divertides de tot tipus, des de qui ha volgut demostrar que sabia què era l'aparell, com en Mordor School, que ha fet una definició perfecta de què era l'iPod. Aquí ha insinuat que l'equip del Pop-Up potser ja tenim una edat, com en Carles Quintana, que ens diu teniu experiència acumulada, eh? No sé per què ho diu això en Carles, perquè estem a la flor de la vida.
Perdona, ens agrada la retrotecnologia. O sigui, hi ha molta gent, ara fliparíeu, gent que està recuperant tot això i gent molt jove que està fent compilació d'aquests aparells, perquè això ja és arqueologia digital. I mira, aneu guardant les coses perquè això algun dia o altre passarà. I de fet, mira, saps que hem fet una crida que la gent ens enviés a l'iPod i ens esteu omplint el Twitter d'iPods, fa molta gràcia. El Guillem Gandul té, Pop-Up diu, el de tercera generació de 20 gigas, una mica brut. Alerta, vaig a fer... Mira, fem retuit d'això perquè ho vegueu.
I tant.
Està brutíssim, un iPod. Però molt brut, Guillem, com el tens, clar, des de fa molts tants anys. La Teresa ens envia la fotografia també dels seus iPods. Va ser el principi de tot aquest de 8 gigas. Que fort, i estàvem emocionats tenint 8 gigas. O, per exemple, l'Anna també ens envia, diu, si a casa tenim, no sé si funciona el de la foto, i un model més antic que ara mateix no sé on és. Això també passa, que no saps. I, en canvi, el David Ramon ho té allò, pulcre, com si encara ho fes servir, el clàssic, ple de música. Hi ha gent que encara fa servir aquests reproductors. Bé, moltíssimes gràcies per la participació, per jugar també al Kahoot, que cada setmana sou més gent. I ara tenim moltes ganes avui de ser físicament a un lloc. Ja sabeu que els dimecres fem Kahoot, juguem i fem excursió. I avui marxem cap a un lloc on es parla de coses molt interessants. Som-hi!
Tens en esbar per si me'l torna a trobar. Baileys a ses venes i nicotina en els dits. M'acosta un senyor per si l'estén comptador. Té un ou de Pasco d'en Nadal.
Avui la unitat mòbil del programa és un espai que fa temps que volia conèixer. Un centre digital molt avançat, però que alhora vol formar part de la vida social i veïnal de Barcelona. I són el José Antonio Muñoz, la Marisa Gil, el Canòdrom Ateneu d'Innovació Digital i Democràtica de Barcelona. Es diu així, oi? Hola, Marisa, com estàs?
Hola, Mariola. Efectivament, aquest és el nom d'aquest espai meravellós on hem vingut avui a fer aquesta connexió del Pop-Up. El Canòdrom de Barcelona, el Canòdrom de la Meridiana, va ser el darrer recinte de l'estat espanyol que va funcionar com a circuit de curses de llebrers, ja les deus recordar.
I tant.
Sí,
això sí que tenim una data, això sí que es nota, també.
Exactament. Sí. Doncs quan va cessar en aquesta activitat, al febrer de l'any 2006, la propietat va passar a mans de l'Ajuntament de Barcelona, que, després de diversos projectes, primer va ser un centre d'art contemporani, després un parc d'investigació creativa, que era una mena de corwalk, working per projectes d'innovació tecnològica, finalment l'han acabat convertint en l'Ateneu d'Innovació Digital i Democràtica de Barcelona. Al desembre del 2020 van començar les activitats i ara fa just un any que van començar una programació estable amb tota mena de propostes. L'espai s'ha mantingut, s'ha conservat tota l'estructura. És un edifici de l'any 1963 dels arquitectes Antoni Bonet i Josep Puig. És un edifici racionalista, molt despullat.
Llavors, molt funcional, no?
Sí, superfuncional. Nosaltres som ara a les grades, que el que s'ha fet és posar en aquestes grades uns endolls. Hi ha wifi gratuïta, per tant, tu pots venir aquí si vols i connectar-te i fer el que consideris que has de fer. A la zona on abans hi havien les guixetes i on la gent feia les seves apostes, s'ha habilitat tota una sèrie de sales que porten a més noms de dones científiques o tecnològiques, i aquí es fan diferents activitats. I a la part de baix, només entrar, on abans hi havien les gàbies amb els animals, també hi ha tota una sèrie de sales polivalents on fan les seves activitats.
Clar, és a dir, que s'ha mantingut bastant l'estructura del canòdrom, perquè veig amb les fotografies que has compartit i hem vist, no?, que dius una estructura molt funcional, però és com tot bastant gran, no?, de dimensions.
Sí, certament, no te sabria dir. No sé si l'Arnau Monter, que és el cap del Servei d'Innovació Democràtica de l'Ajuntament de Barcelona i el responsable del canòdrom, sabria dir quin... Sí. Però, no sé. No sé, 500 metres, com a mínim.
La superfície són 1.753 metres quadrats.
Veus? Més o menys el triple del, sí, que jo, del que jo havia calculat. Arnau, primer de tot, expliquem el nom. Per què Ateneu? Que és un concepte més aviat lligat a la cultura clàssica, no?, que la digital. Per què es diu Ateneu?
Pues mira, li hem posat Ateneu perquè precisament la voluntat d'aquest projecte és acostar temes complexos com són els de la tecnologia o la participació ciutadana, els drets digitals, acostar-los al conjunt de la ciutadania, i té aquesta vocació de ser un espai ciutadà, espai dels veïns i veïnes, que sigui un espai obert i que tingui aquesta dimensió de crear conjuntament, no?, un espai que l'Ajuntament posa a disposició de la ciutadania.
Efectivament, vosaltres dieu que el vostre propòsit és fer tecnologia de proximitat, centrada en la ciutadania, no en les empreses. Com us explica?
Doncs sí, veiem que la societat digital avança a una velocitat vertiginosa i veiem que molts cops no tenim temps d'assimilar quines implicacions socials té aquest canvi, no? Llavors el que volem és acostar les diferents problemàtiques o temàtiques associades a la tecnologia, pues acostar-les a la gent de la manera, diguem, més planera possible. Llavors, com poder traduir, no?, temes complexos de seguretat a les xarxes, temes de prevenció, temes més tecnològics, com que volen dir les eines lliures, com ho podem posar això a l'abast del conjunt de veïns i veïnes de la ciutat?
Clar, ara ho deies, vosaltres aposteu pel programari lliure, per la cocreació, per la sobirania digital, són uns conceptes que potser de vegades poden pensar que no són, que no estan a l'abast de tothom, de la gent, que has de tenir un cert nivell. Com ho feu per desmuntar una mica aquesta...
Pues volem trencar aquestes fronteres, no? Al final les tecnologies poden arribar a ser molt properes i el que volem crear és això, pues, sistemes de traduir, d'acostar, d'apropar la tecnologia a la gent a partir de les necessitats que tenen, no? Des de com poder fer un tràmit amb l'administració pública fins a com poder... canviar el sistema operatiu, com conèixer els teus drets a les xarxes, com fer un ús responsable de les teves dades, o com inclús aprendre a programar, no?, d'una manera, diguem, des de zero.
De fet, nosaltres aquí al Pop-Up coneixíem molt el Cibernàrium, que està molt associat al Barcelona Activa, més de cara a l'empresa, més de cara, diríem, a l'actualització a nivell de formació laboral, però en canvi vosaltres, en aquest cas aquí al Canòdrom, heu apostat, diríem, a la vessant hippie d'internet, no? És a dir, que poseu la paraula democràtic, perquè, vull dir, fugiu de les grans tecnològiques i voleu que s'aposti això per programari lliure, que, com deia la Marisa, no és fàcil, però en canvi vosaltres feu formació, aules de formació per poder ensenyar com es pot fer servir aquestes eines lliures.
Exacte, sí. De fet, la vessant hippie és la que està als orígens d'internet, no? Pues aquesta cosa més dels hackers, no? De trastejar, d'experimentar, de compartir coneixement, no? De compartir el codi. I ho fem, pues, des de formacions totalment bàsiques, no? De com encendre l'ordinador, com fer a internet, com aprendre les nocions bàsiques de lo digital, fins a temes més complicats, no? Com, pues, fa molt poc vam tenir un taller sobre Pegasus, no? Com poder aplicar aquesta eina que ha desenvolupat Amnistia Internacional per saber si tens el mòbil infectat o no, no? Per també com una manera de fer pedagogia.
En motiu del dia d'internet heu fet, diríem, una visita guiada, que seria una mica el que estem fent aquí ara a la ràdio, però destaca l'exposició El País d'Internet, no? Una exposició que, de fet, la Marisa ha pogut veure, no? Marisa, l'has vist?
Sí, una exposició que hi ha aquí en aquesta primera planta, i realment és molt curiosa com han pogut explicar conceptes tan abstractes i tan intangibles com és internet, com ho han pogut volcar en una exposició física que t'obre els ulls i la ment. Mira, tenim la Martina Nadal, que és una de les dissenyadores de l'exposició El País d'Internet, que és membre del col·lectiu domèstic Data Streamers. Hola, Martina. Com és que heu vingut al Canòdrom? Us han cridat? Heu presentat vosaltres a proposta? Com va anar?
Sí, l'Ajuntament de Barcelona i el Canòdrom concretament ens van proposar fer una exposició per parlar precisament dels problemes dels models actuals de producció i desenvolupament de tecnologies i de possibles alternatives per una tecnologia més democràtica i per la ciutadania, per dir-ho d'alguna manera.
Dèiem que l'exposició es diu El País d'Internet. Si Internet fos un país, com seria, Martina?
Doncs si Internet fos un país, seria el país més gran del món, tot i tenir 30 anys d'història. Serien 4,66 bilions d'habitants els que l'habitarien, de fet els que l'habitaríem. Seria el tercer país que consumeix més energia del món per darrere de la Xina i els Estats Units i seria un país governat per una oligarquia autoritària de les grans tecnològiques, no? Google, Facebook, Amazon, Tencent, etc.
I clar, tots aquests conceptes, dèiem, vosaltres sou, pertanyeu al col·lectiu domèstic Data Streamers, que esteu especialitzats precisament en comunicar dades de manera propera, de manera senzilla. Tots aquests conceptes, com els heu traslladat en aquesta exposició?
Doncs hem fet una petita simulació de com seria l'ambaixada d'aquest país d'Internet i bàsicament arribes a l'exposició creuant uns termes i condicions que mai et llegiràs, que estan escrits al terra, et trobes amb l'entrada de la Wikipedia que t'explica doncs, la fitxa tècnica d'aquest país, la doble capitalitat entre Shenzhen i Silicon Valley i després trobes quatre peces que parlen dels quatre pilars d'un país que són el seu govern, explicat amb una cicle de com està governat per unes empreses privades que concentren tot el poder, les seves infraestructures, que t'explica com Internet, lluny de ser un núvol, al final és una xarxa tremenda d'infraestructures que consumeixen una barbaritat i contaminen també una barbaritat. Els seus recursos, que al final seria la moneda d'Internet, són les nostres dades, no? Aquestes dades que generem nosaltres i que generen molt valor a unes poques empreses que decideixen què en fan i a qui les venen i per quins propòsits. I un diari que t'explica com és la cultura d'Internet, amb aquesta cultura de la immediatesa, per la part positiva i negativa, no?
I també és interactiva, també demaneu l'opinió de la gent i poden interactuar.
Exacte, creiem que per parlar d'aquesta temàtica era important obrir l'espai expositiu a que no només el nostre discurs pogués ser representat, sinó molts altres, no? I llavors hi ha una sèrie de preguntes impressores que permeten que qualsevol visitant des de dins o de fora l'exposició pugui aportar la seva perspectiva i les seves idees i s'imprimeixen a temps real fent que l'exposició sigui un espai viu i dinàmic.
De fet, el que també és molt viu és el canòdrom, perquè si, per exemple, volguessis, ja pogués viure el canòdrom i aprendries tantes coses des de, per exemple, s'ha presentat el manifest Infància i Pantalles, aquesta declaració per consciència sobre l'ús responsable de pantalles en la infantesa, o fins i tot, per exemple, crec que la setmana que ve hi ha una jornada que expliquen l'ètica dels algoritmes, és a dir, que des de la cosa més quotidiana del dia a dia, més a l'estructura que d'Internet, i suposo que la gent que tria venir a presentar alguna cosa al canòdrom, Arnau, ja és una mena d'intenció, no?, de dir alguna cosa més, no?
Sí, és un dels modestos èxits que estem tenint, que estem connectant a diferents projectes i iniciatives que ja ens demanen de poder venir a fer aquest tipus d'activitats aquí, no? I les que has mencionat són alguns exemples d'algunes de les preocupacions. Estem veient moltes preocupacions amb el tema de l'educació. Hem fet tallers específics en famílies on estem veient precisament les problemes que tenen a l'hora de gestionar les pantalles, no? I quins usos es fan d'Internet, però també estem treballant amb aquesta capa, no?, de col·lectius que estan treballant temes de desigualtat en els algoritmes, des d'una perspectiva pues, interracial, no?, i de veure quins impactes està tenint això en el conjunt de la societat. Són algunes de les coses que estan passant de manera molt orgànica al canòdrom i que realment estan aconseguint que s'obrin les portes, no?, d'aquest espai, que és una de les voluntats del projecte inicial.
Perquè a banda d'activitats feu també residències, o sigui, persones que tinguin un projecte o entitats poden venir a desenvolupar-lo aquí. Com funciona el projecte de residents?
Sí, tenim un programa específic de residències, hem identificat una sèrie de temàtiques específiques que tenen a veure pues, això amb tecnologies ciutadanes, amb drets digitals, amb relació entre tecnologia i gènere, amb videojocs, no? amb videojocs aplicats a la ciutat, i hem obert diverses convocatòries i diferents projectes han entrat a formar part d'aquest ecosistema. Els oferim un lloc de treball i els oferim un entorn de col·laboració i un espai on poden desenvolupar les seves activitats i que ja estan donant els seus fruits, no?
Però en quins àmbits, per exemple? Què investiguen? Què és el que fan?
Pues mira, tenim projectes que estan treballant, per exemple, amb identificar i com prevenir les violències a les xarxes des d'una perspectiva feminista. Hi ha un col·lectiu que treballa sobre la incorporació de les nenes des de ben petites en el món científic i tecnològic. Hi ha projectes que estan treballant entorn dels videojocs amb una perspectiva social. Hi ha projectes que estan treballant temes de tecnologies ciutadanes a través del crowdfunding.
I una cosa important, Mariola, és que aquests projectes, aquests residents han de fer un retorn al barri. No es tracta només de venir aquí a fer les seves investigacions, sinó que d'alguna manera això ha de revertir en la gent del barri. Com?
Sí, la idea aquesta de laboratori, espai ciutadà, també ho estem intentant pensar com es gestiona, no?, el canòdrom, i sí que intentem involucrar les residències en la gestió de l'espai. Els demanem pues, que ofereixin alguna activitat de retorn oberta, no? Pues pot ser una formació, pot ser un taller, pot ser una activitat pública per assumir corresponsabilitat.
Clar, jo suposo que ara molta gent que està explicant tot això diu, m'interessa tot, o sigui, està fent creus. És una cosa oberta o és només per ciutadans de Barcelona? De quina manera la gent pot atansar-se aquí al canòdrom?
Doncs mira, a través de totes les activitats que tenim obertes a l'agenda a canodrom.barcelona trobareu totes les activitats que fem. A més, hi ha tota l'oferta formativa. Durant tota la setmana tenim sessions de formació i, a més, totes les tardes tenim les grades obertes de 4 a 8. I es pot
Però hi pot anar tothom de Catalunya o només la gent de Barcelona?
Hi pot anar tothom, està totalment obert.
Sí, val, sí, sí. Perfecte.
Potser que diguem l'adreça, que encara no l'hem dit, no el farà canòdrom.
Home, clar, que diem...
Però, a veure,
tothom sap on era el canòdrom.
Bueno, el canòdrom és Concepció Arenal 165,
és exacte, això? Concepció Arenal 165.
Tocant a la Meridiana.
Sí, tocant a la Meridiana, a Fabra i Puig.
Entrant per Barcelona, per la Meridiana, a la dreta, seria,
a la dreta,
no?
Exacte. Molt bé, Mariola.
Això, la gent de comarques, va així, això. Bé, moltíssimes gràcies, Arnau Manterde, Martina Nadal, Marisa Gil, José Antonio Muñoz. Feia tant de temps que volíem parlar del canòdrom, però és que, a més, ara hi ha tants actes que ja en continuarem parlant contínuament. Gràcies a tots, gràcies, una abraçada.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Va, fem una petita pausa i anem a veure de què parla la xarxa.
Popa, busquem la felicitat digital. Pop-up, a Catalunya Ràdio, amb Mariola Dinarès.
I que no s'acabi mai les obres.
Pop-up, a Catalunya Ràdio, amb Mariola Dinarès.
Conec les nits sense dormir i tots els cops que ens hem mirat fingint no saber què passa aquí, d'amagar-nos dels amics, cansats d'aquest present que ens allibera i ens atrapa a parts equivalents. El cor...
Felices, l'artista igualadí Pau Nés ha publicat EP2, un viatge musical cap al pop acompanyat d'una narrativa única i reivindicativa. Felices perquè ell va formar part d'una època del pop-up i mireu que bé que canta. Pau Nés, amb dues zetes finals, és el nom del seu projecte, a destacar el meravellós videoclip de Com vols, que parla de sortir de l'armari en un poble.
Com vols que no digui amor si és el que ens ha...
Molt bonica. És el Dia Internacional dels Museus i a Catalunya es pot seguir amb l'etiqueta DIM 2022. Durant tota aquesta setmana els museus catalans organitzen moltes activitats. Les podeu consultar a patrimoni.gencat.cat. També és tendència Piolines, Jan Laporta i Laia Palau, Joan Vilaplana.
Piolines fa referència a la sessió de control d'aquest matí al Congrés, on Pedro Sánchez ha fet servir aquest terme per referir-se als policies i guàrdies civils desplaçats a Catalunya durant la tardor del 2017. Això, com era d'esperar, ha encès les xarxes. En clau esportiva també ha estat tendència ja en la porta arran de l'entrevista d'ahir al Tot Costa de Catalunya Ràdio, una conversa que podeu recuperar a catradio.cat. I Laia Palau, que fa poc més de 3 hores ha anunciat que penja la samarreta i que es retira del bàsquet professional amb 42 anys.
Baltònic és l'autor d'un dels tuits més virals de les últimes hores.
Un tuit que té més de 10.000 likes i 3.000 retuits i que inclou aquest vídeo.
Mi nieto no tiene por qué estar donde está, porque él no ha hecho nada.
l'estat espanyol.
I apareixen la Via Baltònica els periodistes Jordi Borràs i Pilar Rahola, els polítics exiliats Lluís Puig, Ana Gabriel, Clara Ponsatí, Toni Comín i Carles Puigdemont, els músics Lluís Llach i Fermín Muguruza, entre d'altres. Al text de la piulada, el raper resumeix el seu periple a l'exili, reivindica la llibertat d'expressió i agraeix el suport de tothom que li ha fet costat. Recordem que ahir la justícia belga va denegar definitivament l'extradició de Baltònic a Espanya.
Bé, doncs aquestes són les informacions. A YouTube, de fet, la tendència del dia és un creador de contingut sobre avions que es diu Ingeniero Espacial. Podem sentir una miqueta?
Los aviones son muy buenos para recorrer largas distancias, pero también se necesitan para pequeñas.
I en només 8 mesos ha acumulat més de 10 milions de visualitzacions, sobretot fa shorts, el format de vídeos curts de YouTube d'un màxim d'un minut de durada. Bé, nosaltres marxem demà dijous, és el dia dels creadors i les creadores de contingut. Demà, Roc Massaguer arribarà amb un Mac i parlarem també de les xerrades conferències TED.